Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què és el que veus ara mateix?
Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'Educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, com anà la nit?
Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força, perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental que hi hagi un acord. Mm.
Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en que la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho veuríem. Poca cosa més que això, la veritat.
Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
Hi ha diverses qüestions. Mm. I d'entrada pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
No.
Doncs nosaltres tampoc, no? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que, a més, encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com, per exemple, la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2031-2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules s'està per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clarir de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
Avui és una nova jornada de vaga, si no vaig errat és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès, per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I en aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada doncs, posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
És Andreu Montbrú d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estarem pendents del que passi via Augusta a Barcelona a la seu del Departament d'Educació i, com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que, per cert, podré veure en exclusiva el vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11 avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
No tenemos registro del contenedor.
Protagonitza la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà. Per què de nou m'entrebanco amb el record d'aquell instant? Ens despertem aquest nou primer avançament del nou disc dels Amics de les Arts. La cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda. Quan de cop un cas se t'emprenedoria el teu dit fregant el meu clatell. Temps mort, si us plau. Amb aquest no sé quants cops m'has despertat. Per què de nou em pensava que dormia amb tu al costat? Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb una enquesta al periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
I a Brussel·les.
Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
I en què dinaran avui a la Xina?
Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
Avui és divendres 29 de maig, comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid, probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura, i és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixa la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
Madrid, Dani Sanceaja.
Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva
La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
Madrid, Àngels Lafuente.
Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, por una operación Kitsch.
No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
Al 100%, al 100%.
Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país.
I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
Miquel Jarque.
Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó XIV a Catalunya.
Les organitzacions participants remarquen que que, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
Bon dia.
Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encara n'han 300 professionals més, i amb canvis també les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susanna, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi, que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3Cat Info.
Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
El port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Bon dia de nou.
La primera.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anar tirant, patada al curroba, la porta moré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us enduia quatre, que el foc se m'endugué. encara que no he nascut per ser un heroi.
La Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
La segona.
Manifestera, romancera, una coquetona, candula, guassona.
Avui arrenca el Tetafest, el festival de música feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
I la tercera?
I acabem amb Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalasser que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
La de Mapi León, després de 9 temporades.
Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
I també la baixa d'Ona Batlle, Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui Madrid-Castella-Sabadell, a partir de les 9, és l'anada de la semifinal d'ascens a segona A, mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Candela Peña, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
I avui, per arribar al punt de 2:15 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes, amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001, i que s'incluïa al seu tercer disc, Britney. Let my breath go where it wants to.
Què t'agafa ara?
Temperatures a 30, Ricard.
Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu 5è disc Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.
Spin.
encara hi ha un altre artista que ho va fer moltíssim abans. Concretament, recolem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You, Baby.
Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que o caixa o faixa.
A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
I ha contractat, per cert, l'agència de detectius Método 3. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orrius al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
I ara que parlàvem de l'incendi de Rius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i el sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats en rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i El Periódico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar, el cas Endic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill de Jonathan Endic al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
I avui, que comença Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació.
Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelo. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos.
I d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro,
avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament tal dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadi Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors, és el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
És l'estadi on Maradona va marcar el gol...
El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
Amb la mà de Déu.
Sí, senyor.
Sí, l'has vist el gol?
No.
No l'has vist mai?
No.
Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
És que a mi no m'agrada el futbol.
El faci amb la mà i... No?
I què fa? Un gol?
Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però ningú ho veu.
No et felicitats, Maradona.
No, que és mort.
No, ja des del cel, si escolta Catalunya. Ja sé que és mort, Maradona.
I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
Això és veritat.
Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
I no saps d'on soc?
No.
De Vilassar de Mar.
Veus? No, però no m'ho diguis, però escolta. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
Toma.
I què, 21? 25?
Mare meva!
I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenia a Vancouver de 24 graus.
Allà escolta els matiners per anar a dormir.
Diguéssim. Exactament.
Que bé. Tot això quan són festes, on?
Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
Sí, qui és l'Eric Harley?
Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
Sí, per qui
I
és?
I fins les 2 de la nit...
Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
Sí. Si és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no,
yeah,
ja m'haguessis dit ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
Però per què destaca? Eh?
Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals,
això,
no?
Això.
I és molt sabre per la seva divulgació del pormisguevismo. Mm? Dic que igual t'interessa, i no ho saps.
Sí, avui sobretot.
Sí. Bueno, què?
Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
Molt bé. I a les xarxes, gràcies. Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada, era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió, el foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà, s'ha notat una forta temolor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
Ens ho posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van alleujar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55%, menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat amb màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Ostrell.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
Tornem en directe al Departament d'Educació. Lara García, bon dia.
Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions després que hi es trenquessin les negociacions. Ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment, però he pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana i a la tarda en què no es va arribar a cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, fa uns minuts en aquest programa.
Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que es digui que o caixa o faixa.
La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació. El sector industrial encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers. Uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua, podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escuderos, el cap d'operació dels bombers.
De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
És la nova mesura de pressió del sindicat Metges de Catalunya que reclamen més professionals per reduir les llistes d'espera.
Oriol Pujador.
Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonart és secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit.
Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
Valèria Obereda.
En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Caballé, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
València, Alba Barbosa.
La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes del govern valencià i assistit el vicepresident de la Generalitat. I l'acte l'ha tancat la cantant valenciana, la Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
Mitchell deixa el Girona per l'Àjax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al Club Blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la 10a edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de moment amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus i, en canvi, sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a la Nira Olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Màlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 9:15 obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
A 11:15 pararem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
I a 11:00, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent? Vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
Bona, Presi, però... Presi, perdona, però m'estava despedint.
O sea, perdona, Aitana.
Alexia.
Alexia, com us sella aquesta xica?
No, soc l'Alexia.
L'ha confós amb la intel·ligència artificial.
El que te passa a la del club, és que clar, a veure...
Va ser ahir.
Va ser ahir.
Com la pot haver oblidat?
Va, tornem al comí, sisplau.
President, calmis. Ja parlarem del Gordo.
Són molt els acords viscuts en aquesta casa, la meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
Molt bé, gràcies, eh, noia.
Que no ha acabat.
Que fitxa del Gordo per 70 quilos! Olé, olé, olé! Olé, olé, olé!
Que s'acomiadi, pobra.
Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran al món. Necessites ajuda per a redactar més cartes?
Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
I el segon, la Maria Nicolau.
Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.